Y aquí seguimos contándole todo lo que le interesa en su COPE más cercana.
Herrera en COPE.
La mañana.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
Què tal? Com esteu? Gràcies, Carlos. En 10 minuts arribarem a 1:15 del migdia. Què tal? Benvinguts a la vostra COPE més propera, COPE Catalunya i Andorra. Com diria Jorge Bustos, són les 12:20 des d'aquí, en Barcelona, per tot Catalunya. En aquest cas, rebi la salutació i les grans abraçades de qui els hi parla molt de gust, José Miguel Cruz. Estic encantat. Estem davant d'un episodi històric, com sempre, que un Sant Pare ens deixa. És un d'aquells punts històrics per tots els protocols, per tota la forma, per tot el desplegament que tenim els diferents mitjans de comunicació per fer cobertura de possiblement un dels homes que demà, durant la cerimònia del seu enterrament, l'enterrament de Francisco, doncs reunirà el Vaticà, reunirà a Roma, doncs penso que a tots, absolutament a tots. És una reunió internacional absoluta que penso que cap altra persona a sobre d'aquest planeta aconsegueix. Vaja, puc estar equivocat, ara mateix, però així de memòria. Si tu pares a pensar, quina persona o quin mandatari, en aquest cas, si el tractem com a mandatari, quin mandatari reuneix a tants els càrrecs? Quin? Doncs demà és un d'aquells dies històrics justificadament coberts per tots els mitjans de comunicació. I amb uns protocols que estan, doncs, dins de que són els protocols del Vaticà i que els diferents papes han anat adaptant el seu què o el seu tarannà. Francisco també ho ha fet. La pregunta és, per exemple, quin protocol es pot seguir davant de tot això? I després que tenim, com van les coses? Intentarem resumir tot el que s'ha parlat durant tota la programació en pocs minuts. És molt difícil, però és possible. I per parlar, parlem amb una persona que entén i molt del tema. És el senyor Daniel Arasa, que és degà de la Facultat de Comunicació Social i Institucional de la Pontifícia Universitat de la Santa Cruz de Roma i consultor del Dicasteri per a les Comunicacions. I el tenim al telèfon. Daniel, buenos días, bienvenido.
Buenos días a todos y buen trabajo.
Gracias por estar aquí con nosotros, Daniel. Claro, lo que se pregunta ahora mucho la gente es cómo va a ser el funeral que veremos mañana del Santo Padre.
Bueno, habrá que esperar, obviamente, a ver qué pasa, pero en realidad lo que es la ceremonia como tal está muy definida por las normas canónicas, las normas litúrgicas vaticanas. Es un funeral de un papa, pero que es verdad que Papa Francisco ha querido de alguna manera quitarle un poco de pomposidad, dejándolo o igualándolo un poco a lo que sería el funeral de un obispo diocesano. Pero obviamente vendrán delegaciones representantes de todo el mundo, por tanto la solemnidad del funeral estará allí. Al mismo tiempo creo que habrá mucho recogimiento, porque se está viendo en estos días toda la gente que está yendo a ver el cuerpo del Papa y a rezar al cuerpo del Papa, y eso se manifestará también mañana, ¿no?, como en modo de acompañar al Santo Padre en los últimos momentos en la Tierra.
Bueno, el año pasado creo que fue el propio Francisco que eliminó o modificó más bien el ritual para eliminar elementos que evocaran a la aristocracia, ¿no?
Sí, en realidad ha sido muy característico de su pontificado, mostrar la simplicidad del pastor, en este caso un pastor universal, pero ciertamente un pastor muy cercano a la gente, con pequeños detalles, porque no es que hayan sido a veces cosas grandísimas, pero sí significativas, ¿no? Ahora, por ejemplo, en estos días que estaba el cuerpo expuesto en la basílica, pidió no estar en un catafalco, sino que simplemente en el féretro, de manera un poco más sencilla. No había el báculo papal que había en otras ocasiones. Por tanto, lo mismo se verá mañana en la ceremonia. Será una ceremonia solemne, pero al mismo tiempo simple, y sobre todo donde se dará una importancia mayor al aspecto espiritual, ¿no?, y al aspecto también de unidad que hay en la Iglesia en torno al Papa difunto.
No sé si, entonces, antes de esta modificación, ¿estaba el ritual demasiado, no sé si la palabra sería recargado o no?
Podría ser, o sea, es verdad que la Iglesia es una institución muy antigua, ¿no? Y obviamente va recogiendo con la historia muchos elementos litúrgicos, simbólicos también, ¿no? Y que al mismo tiempo son una manifestación, digamos, de la importancia del momento, ¿no? Y de las cosas que se hacen. Pero obviamente hay que adecuarse también a los tiempos, ¿no? Y había cosas, el mismo responsable de la liturgia vaticana, Monseñor Ravelli, ha dicho que la adecuación del texto, de los textos litúrgicos para el funeral del Papa actual, responden también a la sensibilidad de los fieles y de la sociedad actual, ¿no? Por tanto, en el fondo se ha intentado también simplificar el lenguaje en algunos casos, reducir parte de la liturgia en otros. Por ejemplo, detalles que ha habido justo antes del funeral, no se ha hecho la procesión que había desde el lugar de la muerte, ¿no? En este caso Santa Marta, hasta el Palacio Vaticano, y el Palacio Vaticano a la Basílica, sino que simplemente se ha hecho una procesión, una traslación, ¿no? Una traslación mucho más sencilla, etcétera, ¿no? Que en el fondo responden a este deseo de facilitar a los fieles, y que el Papa mismo quiso, de facilitar a los fieles la comprensión y la cercanía al Padre Espiritual, que es el Santo Padre.
Bueno, y después del funeral, el cónclave, que es donde se ponen ya muchas miradas después de la ceremonia. ¿Esto cuándo comienza? ¿Cómo es y cuándo empieza?
Bueno, también está definido en las normas que tienen que pasar entre 15... no menos de 15 ni más de 20 días desde el fallecimiento del Santo Padre para empezar el conclave. Y esto lo decide la Congregaciones Generales de Cardenales, ¿no? Exactamente el día, el momento. ¿Por qué? Porque hay que esperar que lleguen todos los cardenales a Roma, hay que organizar una serie de aspectos más logísticos, ¿no?, organizativos. Entonces es muy posible que se sepa ya en este fin de semana la fecha exacta. Es por el momento, digamos, se está pensando hacia el 5 o 6 de mayo. Probablemente el 6 de mayo sería el día más específico, después del 15avo, del 15 día, ¿no?
Claro, ¿hay algún cardenal que no viajará por cuestiones de salud? Cuando pasa una cosa así, ¿se sustituye por otro o no? Sencillamente, falta.
Falta, o sea, simplemente está así. Ahora mismo los electores son realmente 135, de los cuales dos han dicho que no van a venir por motivos de salud. Y por tanto esos dos no participan en el cónclave, y simplemente los presentes son los que entran en la Capilla Sixtina, y cuando se dice el famoso extra omnes, todos fuera, quedan esos 133 allí dentro.
De acuerdo. No sé, ¿será largo, será corto? ¿Tú qué crees? No sé si es difícil de decir estas cosas.
Es difícil, pero, o sea, no sería extraño que durara un poquitín más que los anteriores, ¿no? Pero no por ningún motivo particular de falta de unidad, etcétera, sino simplemente porque es muy variado este colegio cardenalicio, ¿no? El Papa ha nombrado muchísimos cardenales de gran parte de países muy lejanos que no se conocen entre ellos, o se conocen muy poco. Por tanto, pueden necesitar un poco más de tiempo para intercambiar opiniones, para hablar, para discutir, etcétera, ¿no? Lo cual no sería extraño que durara uno o dos días más de lo que han durado precedentes conclaves, que han sido muy rápidos en realidad, ¿no? Pero en ese sentido no creo que sean cosas que se larguen. No estamos en la Edad Media, ¿no?
No.
Conclaves de meses.
No, hombre, aquel del año 1000, estaba leyendo el otro día conclaves de estos salvajes, cuando hablo de salvajes, casi literalmente del año, en el siglo XIII, aquel conclave con una revolución del pueblo, porque no había manera de llegar a un acuerdo, en fin, una de estas.
Viterbo,
sí, fue brutal. Este es de aquellos que dices, pero madre mía. Bueno, supongo que no hay que hacer caso de las quinielas. Inevitablemente siempre hay quinielas o suposiciones de quién puede ser nombrado. ¿Hay gente que puede, o hay cardenales que tengan más opciones que otros?
Entonces, las quinielas son normales y es parte, digamos, del fascino, ¿no? Como en italiano, ¿no? Del interés, de la atracción,
claro,
que tiene la elección de un Papa, que pensar que es muy interesante en una época tan tecnológica, etcétera. El anuncio real se sabe cuando sale un humo blanco por una chimenea, ¿no? O sea, que simbólicamente es muy interesante, ¿no?
Sí.
Pero es verdad que hay quinielas, etcétera. Me parece que son siempre quinielas, o sea, son siempre pruebas, ¿no? No creo que no hay que confundir cardenales conocidos con favoritos, que es decir,
de acuerdo,
¿eh? o con papabilis. Pero obviamente hay nombres más conocidos. El mismo secretario de Estado, el cardenal Parolin, es una persona muy conocida por su función, está muy cerca del Papa, es una persona que conoce la curia. El cardenal Tagle, que viene de las Filipinas, que también ha sido muy cercano al Santo Padre, que es un cardenal bastante joven y muy atractivo, digamos, con un lenguaje muy atractivo, pero obviamente el cardenal Zuppi, que ha sido representante del Papa en Ucrania y ante Rusia, ¿no?, para poner paz a la guerra, el cardenal Pizzaballa en Tierra Santa. O sea, hay una serie de nombres, digamos, de mayor conocimiento y ciertamente con todos ellos con grandísimas cualidades, pero que no quiero decir que eso sea necesariamente los que vayan a salir.
De acuerdo. Daniel Arasa, decano de la Facultad de Comunicación Social e Institucional de la Pontificia Universidad de la Santa Cruz de Roma y consultor del Dicasterio para las Comunicaciones. Oye, muchísimas gracias por esta charla y por estas explicaciones que nos has dado. Muy amable.
Muchas gracias a vosotros y nada, buen trabajo.
Gràcies, igualment. Doncs aquesta és el què, és el que veurem. Clar, el conclave serà una d'aquestes qüestions que vol dir, literalment, és con llave. Ja sabeu, es tanquen els cardenals amb dret a sufragi, doncs per escollir un nou sant pare. És curiós perquè el Daniel estava explicant que s'espera que sigui una mica massa llarg, però no perquè hi hagi un desacord entre ells, possiblement és la qüestió que podríem destacar, sinó perquè hi ha hagut nous anomenaments i llavors entre ells no es coneixen, perquè està a diferents punts del planeta i no es coneixen tant. Llavors és una qüestió de canviar, de parlar i d'arribar a conclusions. Però us explicaré una història possiblement del conclave més llarg i dur que hi va haver. Estem parlant possiblement de l'any 1268, segle XIII, any 1268, és quan va morir el papa Clement IV, va morir a la ciutat de Viterbo, a Itàlia, i llavors allà mateix, a la mateixa ciutat de Viterbo, es van reunir 19 cardenals, doncs, que en aquella època doncs, era molt diferent ara, no? Teníem una llibertat més gran per sortir i entrar del recinte durant el procés. Votaven una vegada al dia, i si no hi havia un acord, marxaven a les seves cases de la ciutat i tornaven a votar el següent dia. Els consells en aquella època doncs, trigaven uns 15 dies, 30 dies. Aquest es va prolongar durant 34 mesos. 34 mesos, perquè no es posaven d'acord, perquè eren de favoritismes molt, molt enfrontats entre ells, eren molt enemics en aquell moment, i llavors no arribaven a acord. Era una qüestió de l'època, ja sabeu que en aquella època les coses eren prou diferents, no? Llavors, clar, què passa amb tot això? El que passa és que es paralitzava la ciutat, es paralitzava absolutament tota la vida de la ciutat, quedava paralitzada si no hi havia un nou sant pare. I clar, 34 mesos, el poble estava ja una mica fart, ja, de tot això. I el que van fer, va haver una mena de revolució a la ciutat de Viterbo i van decidir, doncs, racionar el menjar i els cardenals i, fins i tot, es va retirar part de la teulada dels edificis, del palau on votaven, perquè el fred i la pluja doncs, els fessis espavilar. I al final van arribar a un acord, però va ser una mica apretant l'accelerador. 34 mesos era una mica ja exagerat. En altres temps, també s'ha de dir. És possiblement un d'aquests conclaus que la història ha marcat com curiosos i a destacar de tota aquesta història, no? Va, de seguida parlarem d'una qüestió pràctica i econòmica i tornem a parlar dels arancels de Donald Trump, els productes, en aquest cas parlem dels productes espanyols, dels productes catalans, en aquest cas, i del pla que milionari de la Generalitat per afrontar, en cas de que passi, els arancels. De seguida en parlem d'això aquí a Herrera, a COPE Catalunya i Andorra.
Herrera a COPE.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
COPE Catalunya i Andorra.
¿Quiere reformar su cocina o baño? Déjese de ofertas y regalos. Nosotros solo tenemos los mejores precios. No reforme sin visitarnos. Saldrá ganando. Cerámica San Andrés, en Plaza Mossèn Clapés 2-3 de Barcelona. 93-345-5102. Parking cliente en nuestras instalaciones. Y ahora le descontamos el IVA en cada compra.
Ranchera, de ranchera pasa a sub, aguanta sub, mantiene sub, pero ojo que parece que llegan los 50, llegan los 50, se vienen los 50, cumplió 50, y ahí está, sale sub y entra Deportivo Rojo con techo descapotable, se veía venir y se vino.
Cada momento de la vida te pide un coche, y todos están en Flexicar, Flexicar, una vida, muchos cars.
Aquest estiu, apunta't als camps tecnològics d'intel·ligència artificial i drons del Periódico, la Universitat Politècnica de Catalunya i Fundesplai per joves de 12 a 17 anys. 6 dies on faràs tallers amb investigadores i investigadors. Visitaràs laboratoris, faràs sortides a la platja. Vela. Més informació a estiudecolònies.elperiódico.cat.
Esports Cope, un equip guanyador. Debats, informació, opinió, protagonistes.
Aquí tens a l'Álvaro Tejero a la sintonia d'Esports Cope. Joan.
Nuestro objetivo es la permanencia y si puede ser lo antes posible y con el menos sufrimiento posible, pues mucho mejor.
De dilluns a divendres, entre les 3 i les 4 de la tarda, amb Joan Batllori.
Esports.
Cope Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
Migdia, les notícies, els esports, els reportatges, la crònica, el comentari i l'actualitat amb els serveis informatius de COPE Catalunya i Andorra. De dilluns a divendres a partir d'un quart de tres a COPE Catalunya i Andorra.
COPE Catalunya i Andorra.
Herrera a COPE.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
Que, por cierto, el papa que salió al final escogido después de 34 meses en la ciudad de Viterbo, en Italia, fue Gregorio X. Al final va ser escollit, imagineu, és que pot ser... En aquella època, si passa això, imagineu tots els mitjans de comunicació allà, hagués estat escandalós. Bé, parlem dels aranceles, és una d'aquestes coses escandaloses que tenim a sobre, viviendo como la curva de la economia planetària tiene altos y bajos, como la firma del mismísimo Donald Trump. Però comencem a posar tiretes abans de que passi la ferida, no? Un pla milionari entre la Generalitat de Catalunya per afrontar els arancels de Donald Trump. Hi ha unes reunions entre pagesos, ramaders, etcètera, etcètera, doncs per intentar, i empreses diferents, evidentment, doncs per intentar fer front a els possibles mals que poden fer les empreses, en aquest cas les empreses catalanes, conforme a aquests aranzels. Sobretot, si malament ja no ho comprovarem, si és l'ori i el vi serien els principals dels principals perjudicats dins del sector agrari. Parlarem del sector agrari en aquest cas. Tenim al telèfon el senyor Joan Carles Massot, que és productor de fruita i boví de carn de Lleida i, a més, president de JARC, Joves Agricultors i Ramaders de Catalunya. Joan Carles, bon dia, benvingut.
Hola, bon dia, què tal?
Gràcies per estar aquí amb nosaltres, Joan Carles. D'entrada, com pot afectar els aranzels, siguin més alts o més baixos de Trump, als productes catalans? Concretament a la fruita, al boví, etcètera, etcètera.
Sí, bueno, més que res, a veure, això ha afectat. El fet d'anunciar-ho, el fet del senyor Trump d'anunciar i ara ficar-se en temes de guerres comercials, que ara és del seu estil, no?, del seu proteccionisme... Uh-huh. Que està venent al seu país, evidentment a molts sectors està afectant, i a molts països, però en aquest cas a nosaltres, al sector agroalimentari, els productes, en principi, tal com havia marcat ell, els més afectats poden ser l'oli d'oliva i el vi, sobretot, no? Són els productes estrella que poden tindre més afectació perquè són els que més estem exportant a Estats Units. Evidentment, cada vegada que va parlant va canviant, no? Jo crec que, en principi, és un avís, ha estat un avís, vull dir, hem de ser optimistes, no?, en aquest cas, ha estat un avís per intentar posicionar-se una mica ell, no?, el que està venent a la seva població, que és el proteccionisme, no? Però, bueno, al final pot ser perillós, i això se n'està donant compte i ara està afluixant una mica la corda, no? L'únic que ha fet és tibar perquè els països vinguin a negociar i vinguin una altra vegada a veure què està passant i bueno, per traure una mica de pit, no? Però, de fet, és tirar-se un tiro al peu, no? Perquè si fiquem l'exemple, l'oli d'oliva, per exemple, l'oli d'oliva, Espanya, en aquest cas Andalusia, és el país principal productor i principal exportador dels Estats Units. Mm. I cal tindre en compte que els Estats Units només produeix un 3% de lo que ell necessita, la seva població. Evidentment, què passa? Que si ara en sells...
es dispararà el preu, allà.
El producte s'encarirà i al final, pues, jo crec que això ja ho té previst el senyor Trump, que la població se li ficarà en contra perquè si li encarirà, pues, si la població vol seguir consumint oli d'oliva, perquè és un producte que cada vegada està més implantat als Estats Units i el consumidor el demana, evidentment no podrà anar a buscar enlloc més i si el vol l'hauran de pagar. Clar. Aquesta és la dificultat que pot tenir afegida. Però evidentment ara, de fet, ja hi ha una resposta per part de tots els governs i tot per intentar contrarrestar tot això. Ja hi ha moviments, inclús, com ben bé has dit, el president dels Estats Units està afluixant ja una mica i ja deixa parlar. Jo crec que al final això serà una negociació i possiblement acabi quedant amb no res. No amb no res, sinó que se n'acabarà beneficiant ell perquè haurà aconseguit altres objectius, possiblement. No? Però el problema és que els productes agroalimentaris, en aquest cas, de lo que estem parlant, pues, em sap molt greu que sigui una moneda de canvi i en aquests moments pues, yeah. pues, bueno, té afectacions perquè acabarà havent especulacions i temes de preus que afectaran.
Parlem directament de l'oli d'oliva, del vi. Llavors, quan pugen, posem l'exemple que realment ja s'aplica només parlar-ho i s'apliquen uns arancels seriosos. Clar, el cas és que allà deixaran de comprar, les empreses que importen aquest vi deixaran de comprar o senzillament no compraran el mateix i el problema serà pels compradors i consumidors dels Estats Units, en aquest cas.
Jo ho veig així, perquè si realment el consumidor dels Estats Units vol, exemple de l'oli, que és molt clar, vol consumir oli d'oliva, pues l'haurà de pagar, evidentment. I llavors, pues, bueno...
Bé, hi ha hagut reunions amb la Generalitat per veure com s'afectava, com es podia compensar, com es podia fer una teràpia de xoc davant de tot això. Quins plans han sortit de totes aquestes reunions, Joan Carles?
Sí, bueno, de fet, vam tenir una reunió amb el president Illa i, de fet, pues, ell ja va plantejar, pues, bueno, i això ja ho va dir abans, no? De seguida va sortir amb un ajut ja de... Bueno, una dotació de 1.500 milions d'euros que s'anirien repartint en diferents conceptes i en diferents sectors, no? Alguns amb finançament i altres pues, amb ajudes directes, no? Però de moment això és un plantejament, no? En cas de que faci falta, no? Mm-hmm. Però... i el govern espanyol pues, també ja ha tret un paquet d'ajudes, almenys ja hi ha una línia d'ajuts de finançament amb préstecs ICO finançats, no? I aquí en el cas de Catalunya amb préstecs ICF ja finançats amb interessos baixos per intentar ajudar si fa falta liquiditat a les empreses. I després hi haurà ajuts directes al sector alimentari. Sé que està parlant d'uns 300 milions d'euros, però bueno, aquí s'ha de veure tot això d'on ha de sortir, perquè cal recordar que aquí a Catalunya encara no teníem els pressupostos aprovats.
D'acord. I ja per acabar, Joan Carles, ja sé que ni tu ni jo som economistes en aquest cas, així que no podem preveure què farà Donald Trump en aquestes qüestions, però en cas de que es posin, serà un impacte molt gran els arancels als productes agroalimentaris?
De fet, sí, amb aquests dos que he nombrat seran un impacte bastant gran perquè acabarà ralentitzant moltes operacions i moltes vegades trencant operacions perquè els preus no seran assequibles, no? Perquè hi haurà aquesta descompensació d'un 20, d'un 30% i això, al final, pots jugar amb un 5 i un 10, però quan passa d'un 20, llavors ja el compte d'explotació d'una empresa ja trontolla molt i això pues, pot tindre un impacte important.
Clar, la pregunta seria després, si no et compren aquest producte, on el col·loques, cap on va? Es queda aquí i llavors hi ha més producte i poden baixar els preus, busques altres mercats... Clar, ara el trencaclosques és important.
Evidentment, aquí ara és qüestió de buscar altres mercats. Això va passar al seu moment, per ficar un exemple, quan va fer Rússia, en aquest cas va fer el veto rus als productes agroalimentaris europeus, i aquí vam tindre unes conseqüències molt importants a Catalunya en el que fa a la fruita dolça, pues evidentment d'enquestes se'n va sortir, però la solució és buscar altres mercats i per això en aquests moments tant el sector com l'administració s'està moent per intentar pues, canalitzar, en aquest cas, accelerar Mercosur per intentar pues, de que molts productes se puguin derivar cap allí.
Doncs senyor Joan Carles Massot, president de JARC, de Joves Agricultors i Ramaders de Catalunya, escolta'm, gràcies per la xerrada i per les opinions, molt amable.
Molt bé, a vosaltres.
Un plaer. Gràcies a tu per estar aquí amb nosaltres i fer aquesta xerrada. Bé, doncs, ja escolteu, al final, on acabarà tot això? Doncs ja veurem, sembla o dona la sensació que Donald Trump recula de mica en mica para que no se li vea demasiado el plumero amb certes excuses, però crec que és pràcticament evident i molts economistes estan d'acord que s'ha donat que no els ha sortit els plans tal i com ell tenia un pla perfecte en el seu cap, no ha estat un pla perfecte d'aplicació al planeta. Va, que de seguida parlarem de l'atenció domiciliària a Barcelona, perquè han entrat unes quantes queixes a la Sindicatura de Greuges de la ciutat de Barcelona sobre aquesta atenció domiciliària i sobretot sobre les baixes i les substitucions que arriben a aquests domicilis. En parlarem d'això de seguida amb el senyor David Bondia, que és el síndic de greuges de la ciutat de Barcelona. Però abans, la gran pregunta és: com teniu el vostre cor? Doncs és un bon què, i és una bona pregunta. Preguntar i fer una bona revisió del vostre cor abans de qualsevol cosa. No us la jugueu. Si teniu qualsevol sospita, ja sabeu que a INSCOR és el centre líder en cardiologia i rehabilitació a Catalunya, una referència. A INSCOR cuiden del teu cor realitzant aquestes consultes cardiològiques i tots els estudis necessaris, i a més, el més important possiblement és que ofereixen aquesta atenció ràpida i programen la teva visita per quan realment ho necessites. A la web trobareu tota la informació. inscorbcn.com.
El mundo llora la muerte del Papa Francisco. Escucha la última hora desde el Vaticano en COPE y en COPE.es.
¡Qué dolor!
¿Dónde?
En el cuello. Tengo tortícolis.
¿Tortícolis? Radiosalil, crema antiinflamatoria con efecto calor. Radiosalil de Laboratorios Viñas. Lea las instrucciones de este medicamento y consulte al farmacéutico.
La prioridad es las personas. Tú tienes que estar en los momentos en los que la gente te necesita.
La mayor red de profesionales.
A ver cómo dormimos hoy, con el frío que hace.
El mejor servicio.
Nuestro negocio es de lo que comemos.
Quien acude cuando una persona necesita ayuda es otra persona.
Buenas noches.
En el momento de la verdad, qué seguro de hogar elegirías. Mafre.
España, un país que produce, que investiga, que cultiva, que fabrica. Un país que no se para y que no se va a parar por muchos obstáculos que nos encontremos.
Nuestros valores no están en venta. Nuestros productos, sí. Compra lo tuyo. Defiende lo nuestro. Gobierno de España.
Ocasión Plus. Agarra este coche, agarra esta full. Agarra esta oferta, agárrala tú. Qué ganga, qué precio, me rento un montón.
Coches garantizados te esperan en nuestros centros y web. Más de 40.000 coches vendidos al año nos avalan.
15 días para probar, 1.000 kilómetros para rodar.
El mundo entero llora la muerte del Papa Francisco, un pontífice que siempre quiso una iglesia pobre y para los pobres. Un verdadero faro de fe y esperanza para el mundo. 13 pone en marcha una programación especial para recordar a quien fue todo un ejemplo de fraternidad universal. 13. Nuestro compromiso eres tú. Herrera a COPE.
COPE Cataluña y Andorra.
Estás informado.
La sindicatura de Barcelona, la Sindicatura de Greuges de Barcelona, insisteix en la necessitat de millorar la coordinació interna del servei d'atenció domiciliària. És una qüestió important perquè és un d'aquests serveis capdals, essencials, que quan tot va bé, tot va molt bé, però quan fallen, encara que sigui una mica, es nota i molt, sobretot en els usuaris, bàsicament, no? De fet, aquesta sindicatura continua rebent, no és la primera ni la darrera vegada que ho ha fet, rebent queixes per incidències amb el servei d'atenció domiciliària. I una de les recomanacions que fa és millorar el control i la supervisió del servei. De fet, una de les darreres queixes que han entrat està vinculada al servei d'atenció domiciliària. Relata, doncs, per exemple, la situació d'una persona amb grau 3 de dependència que es troba en diverses incidències en el servei, de fet, amb un impacte important en la seva qualitat de vida. De fet, en funció, si aquest servei no s'acaba prestant, on hi ha una persona on no s'avisa, igual aquesta persona no s'aixeca del llit tot el dia. Per això, la importància de tot això. De tot això. Parlem d'aquest cas i d'altres queixes i en parlem amb el senyor David Bondia, que és síndic de Greuges de la ciutat de Barcelona. David, benvingut.
Molt bon dia.
Bé, va rebre una queixa, no?, sobre aquest tema.
Sí, hem rebut diverses queixes i com tu deies, és un servei que és molt important, és imprescindible, i sobretot per a aquelles persones amb una autonomia limitada o en situació de vulnerabilitat que necessiten un suport a casa seva i perquè per poder-se mantenir en el domicili, tenir una vida autònoma en el domicili amb ajut extern i no tenir que estar en una residència o estar institucionalitzades. I per això és important i és una oferta que fan els ajuntaments. El que passa és que aquesta oferta està externalitzada i el porten a empreses. Llavors el que nosaltres busquem és que es millori tot això. I sobretot per tenir en compte una informació que és important és que la persona que té l'autonomia limitada el que està permetent és que dintre de casa seva entri una persona a donar-li aquesta ajuda. Per tant, hi ha un vincle de confiança.
Clar.
Un vincle de confiança permetent que diversos dies o s'estableix unes pautes per poder entrar, però és important aquest vincle de confiança. Però nosaltres, sobretot, el que tenim les queixes és quan aquesta persona, aquesta treballadora del servei d'atenció domiciliària, per aquests causes no pot anar, es busquen substitutes o substituts. Normalment són dones que presten aquest servei.
Sí.
La queixa que ens entra és quan una persona tenia aquesta persona anava a domicili d'una usuària i per un període va fer una baixa, però ja comunicada, i després una sobrevinguda. La baixa comunicada el que va ser és que tres persones la van substituir, tres persones diferents la van substituir, i la que era sobrevinguda van ser cinc persones diferents que la van substituir. Per tant, el que fem és que aquesta confiança es trenca quan són tres persones diferents que venen a prestar el servei o cinc persones diferents que venen a prestar el servei.
Clar.
Nosaltres el que diem és que aquest vincle de confiança sí, és possible, és evident que pot haver una baixa, però el que no pot ser és que les substitucions siguin per tres persones diferents perquè es trenca el vincle de confiança. I també l'altra és quan els horaris es canvien. Tenia pautada una intervenció que eren cada dia a les 9:30 del matí i a vegades va prestar a les 7 del matí i altres vegades es va prestar a partir de les 10:30 o altres dies no va anar-hi. Què implica no anar a prestar aquest servei? Que la persona no es pot aixecar, la persona no es pot medicar, la higiene d'aquesta persona no s'ha complès. Per tant, això sí que s'ha de prestar una especial atenció per part de l'Ajuntament de Barcelona i una especial supervisió en quant a l'empresa que presta aquest servei. I després una altra cosa que nosaltres insistim molt és amb el tema de la persona, la treballadora que cada dia va o que cinc dies de la setmana va, té les claus de casa d'aquesta persona.
Mm.
Per tant, sí que la usuària ha entregat les claus a l'empresa per poder entrar a casa, el que no pot fer és enviar una substituta sense les claus. Bàsicament perquè aquesta persona que ens va entrar a la queixa no es podia aixecar.
Clar, si no es pot aixecar difícilment, llavors és com clar. Si no anés, pràcticament, perquè si ningú li pot obrir la porta o ningú li pot facilitar l'accés.
I més quan l'empresa té dues còpies de les claus. Per tant, nosaltres el que proposem és que la nova licitació que es faci d'aquest servei sí que s'obligui a les empreses a sempre que hi hagi una substitució, fer arribar les claus per poder entrar a casa. I després una altra cosa que hem constatat és totes les trucades que es fan des d'usuàries a empresa queden registrades, però des de que ens ha vingut el tema del teletreball, aquest registre, perquè aquest registre passa per una centraleta i queden registrades i, per tant, si hi ha queixes es pot veure què és el que ha passat, què és el que no ha passat. Moltes d'aquestes trucades ara actualment quan es fan a les treballadores és via telèfon mòbil i, per tant, no queden registrades. I el que nosaltres demanem és que hi hagi algun servei que també registri les trucades que es fan via telèfon mòbil. Per què? Perquè, si no, difícilment hi ha un rastreig de les possibles intervencions que es puguin fer. Per tant, és un servei molt necessari, però hi ha millores que s'han de fer en aquest servei i, sobretot, també posem en valor el treball que fan les treballadores domiciliàries, que és un treball molt precaritzat i, per tant, el que hem de fer és que aquí el que s'ha de fer és dotar de més pressupost i més recursos per aquest servei, tot i que està externalitzat, perquè les treballadores tinguin un treball digne i també perquè puguin oferir un servei digne a les usuàries i a les persones que estan a casa que tenen l'autonomia limitada.
David, és molt complicat coordinar-ho? És molt complicat, un cop detectades aquestes falles, doncs, posar-hi remei?
Tota coordinació és complicada, però el que sí que s'ha de fer és veure com millorar-ho. Millorar-ho en el sentit de perquè no tenim previstos, ja previst la possibilitat de substitucions que no siguin, o que la persona usuària coneixi la persona que la va substituir. Jo crec que es pot millorar i s'han fet intents de millorar-ho. Per tant, el que hem de veure és, per exemple, s'ha fet un intent de poder obrir les portes de les cases via remota, que s'està fent una prova pilot, i això serviria per millorar-ho. Per tant, es poden fer amb un servei que és molt necessari unes adaptacions que servirien per millorar aquest servei, i aquestes són les recomanacions que li fem a l'Ajuntament. L'Ajuntament també ens ha respost. En aquesta, que a vegades tu em preguntes i què us ha dit a l'Ajuntament, aquí ens ha respost a l'Ajuntament. L'empresa via telefònica li ha demanat disculpes a l'usuària i ens ha dit que ara presencialment anirà a demanar-li disculpes i oferir un millor servei per veure com pot fer per facilitar que puguin entrar, per exemple, deixant les claus a algun veí o veïna per, en el cas que hi hagi una substitució que no porti les claus, que pugui entrar a la llar. Per tant, hi ha adaptacions que poden fer millorar aquest servei, que, com tu deies al principi, és un servei molt necessari i un servei que presta l'Ajuntament de Barcelona, que és per millorar la vida de les persones que tenen dependència.
A part d'aquesta coordinació sempre necessària, hi ha un test de qualitat, és a dir, que abans de que arribin les queixes, poder detectar possibles errades en el servei?
Si nosaltres vam fer una recomanació en el seu moment que la va complir l'Ajuntament, és de fer una auditoria, és a dir, que s'ha externalitzat en diverses empreses, a Barcelona ho presten tres empreses, la possibilitat d'auditar aquestes empreses, aviam com ho estan fent, abans que ens entri la queixa a nosaltres, tenint en compte que, com són licitacions que van de forma periòdica, veure quines adaptacions poden fer per les futures licitacions. Però el que sí que vam aconsellar és això, d'una auditoria de com es presta aquest servei, perquè abans que ens entrin les queixes, fer les millores. I moltes vegades nosaltres el que sí que fem és, abans de fer la resolució, i ens va passar ara fa un parell de mesos, que teníem una queixa d'una persona que estava hospitalitzada que va tornar a casa i l'empresa no prestava el servei, vam tramitar-ho com a resolució, però vam fer una trucada a l'empresa i l'empresa al cap d'un dia ja va començar a prestar el servei. Per tant, hi ha vies per poder millorar-ho. Una és l'auditoria que fa l'Ajuntament i a vegades són trucades que es poden fer directament a les empreses, que és un servei que és de caràcter municipal.
Doncs, David, bon dia. Síndic de Greuges de la ciutat de Barcelona. Escolta, moltíssimes gràcies. Que tinguis un bon dia.
Igualment, moltes gràcies.
Tiempo de juego. El número 1 de l'esport.
Arriba la final de Copa. Arriba la mare de tots els clàssics. Arriba el primer títol per al triplet. I ho viurem amb la passió de l'equip líder de la ràdio esportiva.
Hola, soy Pau Cubarsí, central del Barça i la selecció espanyola. Saca la jugada conmigo en el tiempo de juego.
Tiempo de juego. Aquest dissabte, des de la Cartuja de Sevilla, Barça-Reial Madrid.
Manolo Oliveros, Elena Condis, Miguelito, Josep Maria Minguella, Manolo Sanchís, Poli Rincón.
Amb la col·laboració de Dani Sanabre.
Tiempo de juego. Paco González, Manolo Lama i el millor equip de la ràdio esportiva.
¿Qué está pasando con los huevos?
¿Y con el lobo?
La respuesta a esta y a más preguntas las encuentras este sábado desde las 8:30 de la mañana en Agropopular, con César Lumbreras.
nuevas subidas en los precios de los huevos por el tirón de la demanda exterior.
Agropopular, el programa de información agraria decano de la Radio Española.
También en cope.es, en tu móvil y en redes sociales.
Arribar a la una, tancarem Herrera des de COPE Catalunya i Andorra, obrirem migdia COPE a Catalunya i Andorra, i atenció perquè obrirem migdia parlant d'un trastorn, que està molt estigmatitzat i que s'ha parlat molt poc. De fet, quan més s'ha parlat és quan personatges famosos, com Winona Ryder, el patien. I igual ja heu caigut en el que estic parlant. Em refereixo a la cleptomania. La Winona Ryder, doncs, va ser víctima, patia, era una cleptoma, patia aquest trastorn, i tot això està sota un estigma importantíssim. De seguida en parlarem perquè hi ha una nova manera, noves teràpies per tractar, un nou enfoc, millor dit, de com tractar la cleptomania com es feia fins ara. En parlarem del com i del què, i en parlarem amb una persona que en sap molt, la doctora Susana Jiménez Murcia, que ens ho explicarà tot en detall. Perquè, clar, estem parlant d'una qüestió de no robar, no pispar per fer-se ric, sinó és aquell impuls que fins i tot dona plaer. Arribem a la una. Continuem explicant tot el que t'interessa a Mediodía COPE amb Jorge Bustos i Pilar Cisneros. Quatre coses i tornem de seguida.